cambra de la tardor. La persiana no del tot tancada, com un esglai que reté de caure a terra, no ens separa de l'aire. Mira, s'obren 37 horitzons rectes i prims, però el cor els oblida. Sense senyor se'ns va morint la llum, que era color de mel, i ara és color d'olor de poma. Calent el món, calenta la pena per les hores que se'n van de pressa. Digues, te'n recordaràs d'aquesta cambra. Me l'estimo molt, aquelles veus d'obrers, què són? Paletes. Manca una casa a la mansana. Canten i avui no el sento, criden, riuen, i avui que callen em fa estrany. Que lentes les fulles roges de les veus, que incertes quan venen a colgar-nos. Adormides, les fulles dels meus besos van colgant els recers del teu cos. I mentre oblides les fulles altes de l'estiu, els dies oberts i sense besos, ben al fons, el cos recorda. Encara tens la pell mig del sol, mig de la lluna. Hem sentit el poema Cambra de Tardor, de Gabriel Ferrater.
Punt7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, avui és 4 d'octubre i comença una nova temporada, diguem-ho així, de Tirant de Llibres. Avui el programa número 147. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit a tothom. Ja hem sentit ara el Joan. Bona nit, Joan.
Bona nit a tothom que ens està escoltant. Espero que us agradi el programa.
Saludem també la nostra tècnica, la Gemma Grau, que ens fa una tasca excel·lent setmana rere setmana. I saludem també, òbviament, a tota l'audiència, que una temporada més doncs, ens escolta d'una manera fidel.
I els nostres col·laboradors que sortiran
tot seguit. La resta d'equip, en definitiva, que sí, seran aviat entre nosaltres.
Avui tenim una crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda i estimada Empar Murelló. I també tenim Internet i Llibres, oi, Jordi?
Sí, avui a Internet i Llibres parlarem de dos llocs web, Arca i Joan Maragall, Obra i Vida. Ja en parlarem quan sigui el moment.
Literatura catalana tindrem. Avui s'estrena el nostre col·laborador Emili Roig. Ens parlarà d'un escriptor valencià, Josep Palacios.
Això mateix, Josep Palacios, un escriptor de Sueca, com és el mateix Emili Roig, com era Joan Fuster, ja ens en parlarà, ja.
I també parlarem d'un crític literari que malauradament va morir fa pocs dies, Joan Triadú, un rigorós i bastant exigent crític literari important del segle XX, de la segona meitat del segle XX. La Biblioteca Viva, Joan?
Sí, presentarem les novetats que ens ha fet arribar l'Helena Masnou des de la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni.
I estrenarem una secció nova, Lletres i Música.
Sí, una secció nova que ja explicarem després com, en què consisteix. És una secció que lliga les lletres i la música i, per tant, parlarem de cançons.
Avui aquí es farà un homenatge?
Avui farem un homenatge català als Beatles.
Tenim noticiari, informació cultural i general, i tenim la nostra col·laboradora, Helena Martínez Pons, que avui a la secció Llibres a la Carta ens parlarà d'un llibre de John Irving, L'última nit a Twisted River, i en Joan acabarà el programa amb la frase. Som-hi, doncs.
La crònica.
Bé, tenim els nostres micròfons, la nostra benvolguda Empar. Bona vesprada, Empar, com va tot per aquí baix, al sud?
No ens podem queixar, molt bona vesprada, Joan, i a Jordi i a Francesc, a totes i a tots els oients. Com esteu?
Bé, no? Aquí, amb ganes de tornar-hi, no? Amb ganes de tornar-hi.
Amb ganes de tornar, sí, per descomptat que sí, moltes ganes de sentir-vos, de tenir-vos una altra vegada ben a prop i siguin ganes de contar-vos moltes coses.
Moltes gràcies. Som tot orelles.
Som tot orelles. Mira, ens podem anar d'exposició, podem anar, podem contemplar el naixement d'una nova col·lecció de narrativa, podem anar de festa, podem anar a manifestar-nos i a traure la bandera, podem fer moltes coses. A veure, us conte. Anem d'exposició primer. Hi ha una exposició que es diu La Mar de Llengües, que arriba a la Universitat de València i a la d'Alacant. Ho patrocina la Universitat i també Escola Valenciana, i és una exposició sobre les llengües de la Mediterrània, no? Jo crec que és interessant d'anar a veure-la perquè es planteja com un espai de contacte o de trobada, d'intercanvi, d'aquelles coses que el multilingüisme fan enriquidores a les societats i sense fer malbé, massa malbé, les identitats, pot ser, no? Com tot allò, totes aquestes mogudes del Sarkozy, els romanesos, i bé, pues, ho deixem caure ahí, això. Però El Mar de Llengües es diu, i arriba ja mateix, estarà a la Universitat de València i també a la d'Alacant fins a la propera setmana.
Jo no sé si he vingut cap aquí al nord, això, aquesta exposició.
Sí, sona... crec que sí que ha rodat per les Illes i per tota Catalunya.
Ah, perquè jo, sí, sí. Vaig a veure Barcelona i, sí, sí, ja sé quin és molt interessant.
Me n'alegre, Joan, que l'hagis vist. Sí, sí. Ja t'ho contaré jo, a veure. I a veure, podem anar també a la Fira de Cocentaina, no ara, sinó per Tots Sants. Per què? Perquè inclou per primera vegada la Fira de Cocentaina. Cocentaina és una ciutat, un poblet, que està així a la comarca del Comtat. Ja, quan tira fred, tenen una fira prou important d'artesania, una fira medieval, una fira de... la Fira de Tots Sants, diuen ells. Es ven de tot, de tot, de tot. I per primera vegada aquest any inclouran la Fira del Llibre.
Que bé.
Sí, participaran més de 30 editorials, hi haurà actuacions musicals, presentació de novetats... Bé, jo crec que és interessant, encara tenim temps, ja sí. Quan se vaig acostant la data ja us ho diré. Us deia, el naixement d'una nova col·lecció de l'editorial Tria, que presenta precisament la seva obra Conta amb la veritat sobre l'amor, que és narrativa, és obra d'un valencià, Santiago Forner, i es presenta aquesta setmana juntament amb un altre llibre que s'edita en tres formes diferents, en paper, com a e-book i com a audiollibre, que serà un llibre, El vent en turbulències, de la Sara Bailac. Això serà aquesta mateixa setmana a la Societat Coral del Micalet, demà mateix, si no recordo malament. Sí, demà mateix. I després, què tenim? A l'octubre, una jornada molt divertida, que serà dijous a les 7 de la vesprada. És un espai també d'intercanvi de cuina i de llengües, diu Tasta Llengües. I després hi haurà una espècie de sopar de germanor per a tots aquells que vulguin participar. Està pensat un poc per a estudiants i allò de la benvinguda, dels Erasmus i tot això. Però bé, jo crec que pot ser també interessant, no? Perquè es junten des del punt de vista gastronòmic i des del punt de vista lingüístic moltíssima varietat. Així que pot estar divertit. I la festa grossa nostra és el dia 9 d'octubre, dissabte. Ja sabeu que és la diada del País Valencià. Hi haurà la processó cívica a les 6 de la vesprada, així des de Sant Agustí, però tot el dia hi haurà programades Escola Valenciana i bé, hi ha altres entitats i plataformes, Salvem el Cabanyal, i sindicats,
associacions
de veïns, Carrevolta, molt bé. Han preparat una diada amb una barreja d'activitats a la zona de la Malvarrosa i la presentació d'un monument escultòric que es dirà La clau cobre tots els panys. I bé, hi haurà tot tipus d'activitats, de tallers infantils, i a la nit, després de la manifestació, de la processó cívica, o com vulgueu dir, hi haurà el concert d'Obrim Pas. Això serà a partir de les 9:30, fins que doni de si el cos.
El Camps i la Rita també aniran?
Mira, no facis preguntes malicioses, Francesc.
Un pedaç d'honor.
Que avui és el primer dia, anem a dur-nos en bé. No, no crec que ni el senyor Camps ni la senyora Rita participen. Ells sí, per descomptat, participaran el dia 9 d'octubre, però pel matí en allò del trasllat de la senyera, que avui, aquest any a més, s'exposa a l'Ajuntament i és la reial senyera, com diuen ells, que no pot doblegar-se. I bé, ells faran un altre tipus d'actes, segurament.
Molt bé.
Segurament.
Molt bé.
Com ha anat tot? Com ha anat l'estiu? Ja m'ho contareu.
Mira, molt enfeinat. Jo he llegit molts llibres, per això.
Ah, molt bé. Així es podràs parlar d'ells al llarg dels
programes. Sí, al llarg dels programes ja anirem parlant. I una nova secció que inaugurem i, fi, moltes coses.
Moltes coses, moltes novetats, ja veig. Una abraçada a tots vosaltres per allà dalt. i una abraçada a Txelo, que no sé si s'incorpora avui a escoltar-nos, i un especial gest per als meus amics Nacho i Edurne.
Empar, abans d'acomiadar-nos fins al proper programa, la setmana vinent no hi ha programa, eh?
Ja esteu de pont.
Que fem pont.
No, nosaltres no fem pont. Fa pont, de fet, una mica l'Ajuntament fa pont.
L'Ajuntament fa pont.
L'Ajuntament no fa pont, però, esclar, no, perquè nosaltres voldríem fer programa, però no podem.
Però no podem. Bé. Així no anem bé, eh? Així ja el primer dia ja de vacances no anem bé.
No, perquè se m'acomencem i ja paguem. Ja es posem d'acord amb els altres dies, que hi hagi.
Molt bé.
Una abraçada.
Que ens repetisquen el programa d'avui i ja està.
Adéu.
Vinga, adéu.
Internet i llibres.
Bé, a la temporada anterior vam estar parlant de les col·leccions digitalitzades que podem trobar a internet de la Biblioteca de Catalunya. I potser ens vam perdre entre els incunables, els llibres impresos dels segles XIX i XX, o del XVI al XVIII. És a dir, una sèrie de fons que abans només es podien consultar desplaçant-se expressament a la Biblioteca de Catalunya, omplint uns formularis i esperant una llarga estona que fos lliurat el llibre o l'original que s'havia de demanar consultar. Avui dia tot això s'ha simplificat molt més gràcies a internet. I concretament, entre les col·leccions digitalitzades hi trobem dos apartats de molt interès. L'un més genèric es diu Arca, és un arxiu de revistes catalanes antigues, i l'altre més especialitzat és l'epistolari i l'obra literària de Joan Maragall. Parlaré primer d'Arca. Què es proposa Arca com a arxiu de revistes catalanes antigues? Doncs, és clar, possibilitar la consulta sobre les publicacions periòdiques completes. Els usuaris poden accedir a les col·leccions senceres de les publicacions sense haver de perdre temps i esforços en la seva localització i consulta a diferents institucions. Així, a més, recuperen i preserven el patrimoni que es qualifica d'hemerogràfic català, és a dir, el patrimoni de revistes. El fet de disposar de substituts digitals dels documents minimitza l'ús dels originals i el seu desgast. Incrementa els continguts catalans a internet en accés obert, el testimoni de la història, de la societat i de les manifestacions artístiques de Catalunya al llarg de diferents èpoques, fa accessibles a internet aquests continguts i contribueix a donar a conèixer la cultura i la llengua catalana arreu del món. També promou la cooperació entre institucions per completar les col·leccions, millorar els serveis, compartir recursos i rendibilitzar les col·leccions documentals. Què hi podem trobar? Doncs, és clar, si són revistes catalanes antigues, allò que hi podem trobar són revistes com, per exemple, Pèl i Ploma, La Renaixença, L'Avenç, i concretament L'Avenç, que és una revista arquetípica en el sentit que és indispensable en els estudis de la literatura del moment del canvi de segle, del moment de finals del segle XIX, doncs la trobem amb tota la sèrie completa, tant primera època com segona època. I, per tant, ja podem anar a consultar directament aquells articles dels quals ens havien parlat estudiosos tan importants com Eduard Valentí Fiol i d'altres, o Joan Lluís Marfany. Bé, i això és el que fa referència a Arca. L'accés a Arca és molt senzill. Senzillament, mireu, no us donaré ni l'adreça. Escriviu Arca a Google, o Arca Revistes, i ho trobareu de seguida. És més senzill que no dir-vos tot l'accés. I pel que fa al món de Joan Maragall, doncs dins de la Biblioteca de Catalunya hi ha també a la disposició de les persones interessades els originals de les obres de Joan Maragall i concretament allò que hi podem trobar doncs són des de el seu epistolari fins a l'obra literària, els originals escanejats de l'obra literària, allò que tant costa de vegades de consultar o és tan important de consultar en els autors, a més d'altres seccions. L'apartat rep el món de Joan Maragall i és qualificat de col·lecció visual de la vida i obra de l'autor. No cal, doncs, ja anar, que pot ser interessant, a consultar les obres completes de l'editorial Selecta, Biblioteca Perenne, sinó que podem anar a consultar el text original. És clar, aquesta mena de consulta és molt més important, diguéssim, quan es vol fer un estudi de caire filològic, en què les diferents lliçons d'un text són importants. O sigui que així us deixo, espero interessats i interessades en aquests dos accessos o aquests dos continguts que podem trobar a la xarxa.
La pàgina d'aquest?
La pàgina del món de Joan Maragall seria aquest, en aquest cas potser sí que valdria la pena de referenciar-ho, http://www.bnc, Biblioteca Nacional de Catalunya, per tant, .cat/digital/jmaragall. O si voleu provar escrivint el món de Joan Maragall, és molt probable que el Google mateix us remeti a aquesta adreça que ara tot just dèiem.
Aquesta pàgina que has comentat té alguna cosa a veure amb el fet que s'estigui celebrant o commemorant l'any Maragall?
El centenari,
bé,
la mort.
Si més no, és molt oportuna. Veig que la Biblioteca de Catalunya ja l'havia creat l'any 2007.
Sí, era anterior.
És a dir, que probablement allò que fan és posar a disposició de tothom, oi, un fons arxivístic que per la seva vàlua ja havien considerat abans. Podria ser, tot i així, que tinguessin en l'horitzó aquesta commemoració del centenari, de què seria? De la mort
de, la mort.
De,
l'any
que viene, de Joan
l'any
Maragall.
Va morir el 1911.
I
enguany se celebra el 150 aniversari del naixement.
150 aniversari del naixement, perquè va néixer el 1860.
Que l'any que ve serà el centenari
de la mort.
La mort.
Sí, es commemoren les dues efemèrides.
Durant
dos
anys.
Literatura catalana.
Bé, doncs ara
tenim l'Emili Roig.
L'Emili Roig, que parlarà amb nosaltres sobre un autor de força vàlua. Tot i així, em sembla que no prou conegut, oi, Emili?
No és prou conegut, el Josep Palacios.
Bona nit, Emili.
Bon editorial.
Molt bé, però la seva obra té importància, em fa l'efecte, perquè segurament és una obra que, a banda de la importància específica que té, com que tenen els seus textos, oi? També diríem que des del punt de vista més relatiu fa de pont entre probablement una figura tan important com pot ser Joan Fuster i una altra figura, oi, tan important com pot ser l'escriptor que ens vas presentar precisament a finals de la temporada passada, oi?
Sí, el Manuel Baixauli, perquè de fet...
El Manuel Baixauli.
Sí, perquè en la seva novel·la surt com a personatge, surt com a Josep Palacios disfressat sota escriptor.
Perfecte.
Sí.
Doncs endavant, què ens expliques de Josep Palacios?
Doncs bé, a veure, si volem saber alguna cosa de Josep Palacios, el que podem fer és agafar un dels seus llibres, que s'intitula Alfabet, que està publicat per l'editorial Empúries l'any 89, i el que podem fer és llegir el que posa en la contracoberta del llibre, que curiosament està escrit pel mateix Palacios, i diu el següent. Josep Palacios ha nascut a Sueca, a la Ribera del Xúquer, el 20 de març de 1938. Sueca vol dir mercat, i és, efectivament, la parada on s'exhibeix l'abundant producció dels literats que dona la Ribera. Xúquer vol dir devastador, i això no requereix més comentari. I el fet que la seva onomàstica coincideixi amb aquella data vol dir que per un pèl el seu signe zodiacal és encara peixos. Amb aquestes dades n'hi ha prou per satisfer la curiositat dels lectors de solapes de llibres. Qualsevol altra implicació es trobarà a l'interior d'aquest alfabet, una aventura tipogràfica, a partir de la qual qualsevol pot redactar la seva aventura que més li agradi. Però clar, qui és realment Josep Palacios? podríem dir que Josep Palacios és reconegut com un dels escriptors més importants de la literatura catalana actual. Tot i això, és un autor hermètic, poc procliu a l'exhibició pública, gairebé secret, que s'ha creat un món propi, un univers literari soberan, ple d'incitacions a la descoberta, d'indagacions metafísiques i també de preguntes de resposta gens fàcil. Com he llegit abans, Palacios ha nascut a Sueca, a la ribera del riu Xúquer, una terra que és d'arròs, guanyada a la Marjal i a l'Albufera de València. I Palacios, de ben jove, acabarà sent un assidu del carrer Sant Josep número 10 de Sueca, la casa de l'assagista Joan Fuster, com has comentat abans, que amb l'esteta relació que tenen. Però Palacios no només és escriptor. Palacios, diguem que durant els anys 70 fins avui, ha sigut bàsicament editor. Junt amb Fuster i des de Sueca, inventen una col·lecció anomenada Lletra Menuda, destinada a la reproducció en facsímil de clàssics de la decadència valenciana. També amb Fuster crearà l'anomenada Biblioteca Valentina i la col·lecció Imago Mundi, publicant obres, per exemple, del botànic Cabanilles o de Rois de Corella o de Sant Vicent Ferrer. Però el Palacios com a escriptor destaca sobretot a partir de l'associació que fa amb el pintor i escultor valencià Manuel Boix, la qual donarà moltíssims fruits literaris, fruits en forma de llibres on Palacios escriu i Boix il·lustra. El resultat serà, com he dit, un bon grapà de llibres d'una curadíssima edició tant tipogràfica com plàstica. Això sí, aquests llibres, publicats pel tàndem Palacios Boix, són uns llibres que diran que no han circulat en el mercat editorial, no estan a la venda, per tant, no són a les llibreries. Són uns llibres d'escassa difusió que només es pot aconseguir a partir de la coneixença d'un o altre dels autors. D'aquests llibres podem destacar Devastació de Tricomart, Inventari, El riu, Frontissa, etc. Però, sobretot, vull destacar l'obra caudal que han fet aquests dos artistes, que serà una monumental edició del Tirant-lo Blanc en 4 volums i amb desenes d'aiguaforts de Manuel Boix. Junt amb Boix, diguem que Palacios i ell van rebre el Premi concedit pel Ministeri de Cultura al millor llibre editat l'any 1986 a Espanya, dintre de la secció de llibres infantils i juvenils. Es tracta del llibre La serp i el riu, editat per la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. I finalment, voldria dir que la darrera mostra literària que ens ha lliurat Palacios ha sigut un llarg poema de 165 pàgines, intitulat Un nu, publicat l'any passat per la Universitat de València, on es mostra algun dels aspectes cabdals del seu univers literari. I, diguem, com a colofó, m'agradaria llegir un dels contes d'aquest alfabet, que seria, hi ha 26 contes, un per lletra, i llegiria el que es diu B de bellesa. Us sembla?
Sí, sí, sí. Endavant, dius un microconte més aviat?
Molt bé. Doncs mira, B de bellesa. Jo era l'home més vell, segons els cànons que la llarga història de l'home s'havia donat per a la bellesa de si mateix. O millor encara, era l'home perfecte, el resultat insuperable cap al qual havia tendit, durant mil·lennis, un prodigiós procés d'evolució. Però com us ho diré sense paraules sobreres? Jo no hi estava d'acord, senzillament. Allò era un error monstruós. De primer, fou un simple sentiment, més que d'imperfecció, d'incomoditat. Després, una ànsia dolorosa. Hauria pogut cedir a la vanitat de deixar-me admirar pels meus semblants. M'ho impedir, no una falsa modèstia, sinó el meu orgull. No el meu orgull d'home perfecte, sinó l'espurna de mi mateix. Amb les meues pròpies mans, correcció rere correcció, vaig afaiçonar el model al qual havia d'assemblar-me en fang. Amb la meua pròpia imatge, inanimada i dividida en mil fragments perquè ningú no conegués més que parcialment el projecte, vaig emprendre el pelegrinatge per les clíniques de cirurgians plàstics més importants de l'època. Els de més anomenada, els més cars. Tampoc no m'ha importat recórrer a la grossera ciència d'ocultistes i tatuadors. Damunt la matèria viva del meu cos, cadascun d'ells ha contribuït a gravar, segons els límits de la seva habilitat, els traços definitius. He travessat etapes d'increïble sofriment físic i moral. El pitjor de tots procedia a partir d'un cert moment, de la incongruència que s'establia entre la meua vella naturalesa i la nova, híbrid de la perfecció que els altres havien vist en mi mateix i de la perfecció que jo m'havia concebut. He deixat per a última hora per a poder acabar de redactar la meva història en aquesta vila mediterrània que m'unesquen els dits de la mà dreta. Convertida en aleta, la darrera part innoble de mi mateix, he disposat que em llancen a la mar, on, en poc de temps, aconseguiré esborrar de la meva memòria el fet d'haver estat home.
Déu-n'hi-do, no sé si valorar una certa misantropia que sembla detectar-se en aquesta narració que ens has llegit. La setmana que ve continuaràs aquesta sèrie, oi?
Sí, continuaré la sèrie d'autors valencians.
La setmana vinent no, que és festa.
Ai, d'aquí 15 dies. Això mateix, o sigui, el programa vinent, no la setmana vinent.
El programa vinent, no la setmana vinent, que farem pont, no?
Això mateix.
Molt bé, Emili. Fins al proper programa, gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.
A reveure. Bé, doncs, dins d'aquesta secció continuem parlant de literatura catalana, concretament parlem de Joan Triadú, recordeu aquest crític literari de referència de la segona meitat del segle XX, que, com sabeu, ens va morir fa pocs dies, el 30 de setembre, si no recordo malament. Qui era aquest senyor? Qui era Joan Triadú i Font? Doncs va néixer l'any 1921 a Ribes de Freser. L'any 1937 va obtenir, amb només 16 anys, el títol de professor de català, per més tard dedicar-se professionalment a l'estudi i a la docència en el camp de les llengües clàssiques. Entre l'any 1948 i 1950 va ser lector de català a la Universitat de Liverpool i des de molt jove va destacar la seva dedicació a la llengua i la literatura catalanes, no només a través de l'ensenyament, sinó també amb un bon nombre d'iniciatives culturals que esdevindrien gairebé úniques en la immediata postguerra. L'autor, Joan Triadú, va adquirir des de molt jove un gran prestigi com a crític literari, sobretot a partir de les antologies poètiques Antologia de la poesia catalana, 1951, on aplega els autors més significatius de la primera meitat del segle, i l'Anthology of Catalan Lyric Poetry, de l'any 1953. Tampoc s'han d'oblidar altres fets destacats com la fundació de la revista Ariel l'any 1946, la de la fundació de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona o la creació del Premi Literari de Comte Negrós, 1944-1968. Aquest premi va ser un autèntic motor de la vida literària catalana de l'època pels nombrosos autors que hi van assolir el seu primer reconeixement literari. Però, a més d'actuar com a crític literari, també anava fent, de mica en mica, una important obra literària que, tot i que estava centrada en l'assaig i la crítica, també va tenir uns inicis marcats per la poesia. L'any 1948 va publicar una obra que es diu Endimió, i a més cal citar altres antologies, com per exemple l'antologia de contistes catalans de l'any 1950, en aquest cas ja no de poesia sinó de narrativa, que van convertir Triadú en el que s'ha anomenat un creador de tendències i en una veu eficaç i de confiança a l'hora d'establir jerarquies dins d'una literatura que la guerra i el posterior exili de molts autors havien condemnat a la desestructuració.
A veure, no sé si vull dir, es pot continuar aquest que dius, però volia afegir que Triadú era un lector fi, educat, però implacable, com has dit abans. Considerava Josep Pla un autor pla, i va ser dels que va frenar que li donessin el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Però també va ser el primer en defensar la brillantor sense període de la literatura de Mercè Rodoreda. Fou membre de la Fundació Rodoreda de l'Institut d'Estudis Catalans. I d'ella en destacava la frase de Rodoreda, diu, les coses importants són les que no ho semblen. I deia que seria el lema de les seves memòries.
Bé, l'any 1982 va publicar un assaig, es diu La novel·la catalana de la postguerra, i tres anys després en va publicar un altre sobre la poesia catalana de la postguerra, que de fet aquests dos estudis s'han convertit en textures essencials per a l'estudi dels dos gèneres en la segona meitat del segle XX. La dècada dels 90 va ser molt rica en esdeveniments i publicacions que van posar de manifest la gran tasca d'aquest autor dins la literatura catalana recent. L'any 1992, Joan Triadú va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i el 1998 el doctorat honoris causa per la Universitat Ramon Llull, a banda de molts altres reconeixements i homenatges, com per exemple la de la Universitat de Vic l'any 2001, Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya també el mateix 2001, i a més van aparèixer dos llibres que són fonamentals per entendre la seva trajectòria. La ciutat dels llibres de l'any 1999 i Dies de memòria 1938-1940, que va ser publicat el 2001.
Cal afegir també que aquests, diguem-ne, sempre havia considerat el segle XX com el segle d'or de la literatura catalana, contràriament al que molts altres pensen, no? De que és un segle, doncs, que la llengua està perseguida i tal. Ell aconsegueix que, a part d'això, que és veritat, també hi ha hagut una eclosió literària realment important. I això ho reflecteix molt bé el seu últim llibre, que va publicar el 2008, que es diu Memòries d'un segle d'or. Per això en diu segle d'or, referint-se al segle XX. I, a més, també recomanem des d'aquí, si els nostres lectors i lectores que ens estan sentint o oients poden anar a la internet, veure el vídeo excel·lent que VilaWeb ha afectat sobre una entrevista que li va fer amb ell, que realment la trobo una entrevista magistral i que ell es dona unes lliçons de com s'han d'entendre la literatura.
Era una persona bastant optimista, diu que va ser optimista fins al final.
Sí.
Una frase de Triadú era: no sóc dels que creuen que la nació es troba a les acaballes, ni de bon tros, perquè tenim una cultura, i amb una cultura i una consciència es fa difícil que ens acabin. Ara diuen que vivim un moment de perplexitat. Potser sí, hi ha feina per estona, però ni de bon tros ens trobem al final de la nostra vida col·lectiva. I sembla que va estar treballant fins al final, gairebé com a crític literari. Encara es poden llegir en premsa les últimes ressenyes que va fer d'una novel·la d'Antoni Vives, El somni de Farrington Road, que va sortir publicat fa poc temps.
Sí, sí, va arribar fins al final. És una persona, a més, una cosa que s'ha de dir, ell era una persona que va sortir de la classe més, diguem-ne, més proletària, era un menestral pobre. Vull dir, i a base de l'esforç i del treball i de la tenacitat va aconseguir fer un referent a la literatura catalana.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana.
La Biblioteca Viva.
Bé, a l'espai de la Biblioteca Viva parlarem aquesta vegada de les novetats que ens ha fet arribar la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni. Tot això referit a les activitats que fa aquesta biblioteca. Durant aquest mes, el dia 7, dijous dia 7, aquest dijous d'aquesta setmana, hi ha una xerrada molt interessant amb Esther Bach que es diu Viure sense pressa. És una conferència, la sensació de perdre el temps cada dia ocupa una part més de les nostres angoixes i no es permet gaudir suficientment de la tranquil·litat. En aquesta xerrada reflexionarem sobre aquest ritme de vida i ens farem plantejaments per viure millor. Per a públic adult, això és aquest dijous a les 7. També hi ha Petita Hora del Conte, contes per a menuts, el divendres a les 8 a les 6 de la tarda, El Cuc i la Cuca amb Montmàs. És un espectacle familiar per infants a partir d'un any. Després, el dia 15, a l'hora del conte a la Vallòria, que també és un altre dels barris de Sant Celoni, contes de l'altra cara del mirall amb Alicia Molina. Aquestes són hores, és un espectacle per a nens i nenes a partir dels 5 anys. També el divendres 15, a les 7 hores, hi ha una tertúlia literària. Aquesta tertúlia literària no es fa a la biblioteca, sinó que es fa... Ah, aquesta vegada sí que es fa a la biblioteca, perquè sempre ho feien al Zell Suís, i ara es fa a la biblioteca aquesta vegada.
Ah, caram.
Tertúlia literària sobre Tren de nit de Martín Amis, conduïda per Joan Manyes. Això és el divendres 15, a les 7, a la biblioteca. I finalment parlem que el divendres 22, a les 6 de la tarda, hi ha l'hora del conte amb Afina Serafina, a càrrec de la companyia Cirquet Confeti. Això és un espectacle per a nens i nenes a partir dels 5 anys.
Lletres i música.
Bé, amics i amigues, avui us presentem un nou espai que es diu Lletres i Música, que pràcticament o cada setmana o molt sovint sortirà, perquè som unes persones que ens interessa molt la, diguem, els conjunts, els cantants, i lliguem la lletra de la literatura amb la música, que és un complement que ja ha sortit altres vegades sense formar part de cap espai concret. Aquesta vegada presentarem, per tant, un espai, una sèrie d'espais que us faré bàsicament jo cada 15 dies, dedicada als Beatles. És a dir, una mena de, com diem a la introducció que hem fet, un homenatge català al conjunt dels Beatles. I per tant, com ho farem això? Doncs primer sentirem una peça de la cançó directa que fan els Beatles, que serà Something, i després faré un comentari breu sobre aquesta cançó, i després sentirem la versió en català que d'aquesta versió s'ha fet. I així ens podem una mica entendre el per què, doncs, hi ha gent, tanta gent, no només aquí, sinó tot el món, però concretament aquí, perquè hem de parlar de la gent d'aquí, doncs, que ha estat seduïda per aquest conjunt d'aquí. Comencem a sentir aquesta cançó de Something. Aquesta cançó Something de Beatles és una cançó d'amor feta per George Harrison. Moltes vegades la feien Lennon McCartney, però aquesta vegada va ser George Harrison. Procedeix a l'àlbum Abbey Road, de 1969. Something va ser començada per això el 1968, però la resta de l'àlbum va ser enregistrat i barrejat entre l'1 de juliol i el 25 d'agost del 69 als estudis que Amy tenia al carrer d'Abbey Road, precisament a Londres. Hi ha dubtes sobre a qui anava dedicada aquesta cançó. Segons alguns amics i amigues, a la seva dona de llavors, que es deia Patti Boyd. Però, segons afirmacions del mateix artista, quan va compondre-la, estava pensant en Ray Charles. La traducció que he fet d'aquesta cançó seria així: alguna cosa en la manera en què es mou m'atreu com cap altre amant. alguna cosa en la manera en què em sap fer anar. No vull deixar-la ara. Saps que ara crec en ella. En algun lloc del meu somriure sap que no necessito cap altre amant. Alguna cosa en el seu estil com ho mostra. No vull deixar-la ara. Saps que ara crec en ella. M'estàs demanant que el meu amor creixi. No ho sé, no ho sé. Espera't i et puc ensenyar, però no ho sé, no ho sé. Alguna cosa en la manera que ella sap i tot el que he de fer és pensar en ella. Alguna cosa en els objectes que ella em mostra. No vull deixar-la ara. Saps que ara crec en ella. Aquesta és la versió que he fet jo sobre el text anglès, però ara sentirem una altra versió en català d'aquesta mateixa cançó.
Una cosa en com es mou m'atrau com no fa una altra dona. Una cosa en com em sap fer anar. No me'n vull allunyar. No me'n voldria allunyar. Una cosa en com somriu em diu que amb ella per fi m'he trobat. Alguna cosa en com es mostra en mi fa creure i és veritat. Tu si pot ser veritat. I ara em preguntes si és prou fort, si és prou fort, si és prou fort, si el nostre amor és de debò, si és prou fort, si és prou fort.
Bé, amb aquesta cançó que acabem de sentir, aquesta versió de la cançó Something, doncs acabaríem aquest espai. Aquest espai ja indica la setmana que ve tornar a sortir amb altres autors, amb altres, diguem-ne, amb els col·laboradors que estem aquí, i espero que us agradi. És una novetat, i per això la volíem presentar una mica especialment. Vinga, acabem aquí.
El noticiari.
Fa un moment parlàvem de la mort de Joan Tredu. També hem de dir que ens ha deixat un altre gran personatge molt relacionat amb la llengua i amb la literatura, bàsicament amb la llengua. Es tracta de Jaume Vallcorba. Jaume Vallcorba era enginyer i lingüista. Aviat es publicarà l'obra gramatical i lingüística completa, que aquest és el títol, que són 3 volums de 700 pàgines cada un. O sigui, que era una persona que hi entenia molt de lingüística encara que fos enginyer. Com a nota curiosa, diem que feia les notes lingüístiques del Bloc Maragall, que és una manera de notes que feia cada setmana sobre qüestions de llengua. Per tant, és una persona que val la pena recuperar aquestes, diguem-ne, visions crítiques i moltes vegades encertades de les seves notes lingüístiques perquè no es perdin. I ara, doncs, que ens ha deixat, doncs, que tinguem el record d'aquest llibre.
Bé, i a mi m'agradaria destacar que fins al 31 d'octubre encara sou a temps d'anar a veure l'exposició La nova cançó, la veu d'un poble, al Museu d'Història de Catalunya. Potser és una exposició que no aspira a ser una macroexposició, però sí que és una exposició interessant i sí que té racons que val la pena de conèixer.
Volien recomanar una altra cosa, és el pregó de la Mercè del 2010. Aquest any a Barcelona va fer un cert rebombori perquè va fer el poeta i escriptor Joan Margarit i arquitecte, també s'ha de dir, i com que va dir tota una sèrie de coses que alguns no consideren que no era prou adequat, doncs hi va haver, doncs, això, un cert enrenou. Per poder sentir-lo, us recomano allà on ho podeu trobar. És http://vimeo, que és una casa que fa vídeos, que edita vídeos, vimeo.com/15251658. 15-25-16-58, vídeo.com. Amb tranquil·litat, perquè dura 41 minuts.
La temporada literària tardor ve carregada amb una pila de novetats dels escriptors amb més tradició de les lletres internacionals. Tenim, per exemple, El cementiri de Praga, d'Umberto Eco, una novel·la que comença al París de finals del segle XIX i arriba fins a la primera dècada del XX. Tenim també la novetat de Paul Auster, que torna amb Sunset Park, una obra protagonitzada per un jove enigmàtic que fotografia de manera obsessiva milers d'objectes abandonats per famílies desnonades. Tenim també del mestre britànic del suspens John le Carré, Un traïdor com els nostres, publicat a Edicions 62, una novel·la sobre la cobdícia i la corrupció ambientada a l'illa caribenya d'Antigua. I encara podríem acabar, per exemple, amb El club dels optimistes incorregibles, de Jean-Michel Guénassia, tot un èxit de vendes a França.
Diem també que la Generalitat posa en marxa un portal sobre cultura catalana. Els continguts del web es troba a l'adreça www.culturcat.cat. Es presenten 5 idiomes, inclouen 500 articles, 180 audiovisuals i 2.000 fotografies. S'ofereixen informació en 12 àmbits temàtics: literatura, arts visuals, gastronomia, arts escèniques, llengua, història, cultura popular, ciència, cinema, pensament, música i mitjans de comunicació. Per tant, no us perdeu aquesta adreça, www.culturcat.cat.
Bé, i per acabar ja aquesta secció, dir-vos que s'ha publicat l'edició definitiva de l'obra completa de Gabriel Ferrater pel que fa a poesia, que és Les dones i els dies. L'edició definitiva l'edita La Butxaca a un preu de 10,95 euros i conté 114 poemes.
Llibres a la carta.
Hola, Helena Martínez Pons.
Hola.
Bona nit.
Com esteu?
Bona nit. Escolta, ens alegrem molt de tornar-te a tenir aquí en antena, I sabem que has llegit un llibre que és L'última nit a Twisted River, de John Irving, i que ens el vols presentar.
Sí, us el vull presentar perquè ja sabeu que sempre intento escollir petits tresors per presentar, i aquest n'és un, és un llibre costumbrista, ple de paisatges, ple de maneres de fer, de localismes, de maneres de veure la vida de la zona del nord-est dels Estats Units. I és una mica la història de tres personatges, un pare, un fill i un amic de la família. I bé, també hi ha un quart personatge, que és un xèrif, i bueno, dic que, però, vaja, aquest no surt massa, però no obstant és present durant tota la novel·la. Llavors, la trama és... les primeres 50 pàgines t'explica doncs, tota la indústria fustera d'aquesta zona que us he comentat, del nord-est dels Estats Units. Llavors, hi ha un fet que desencadena tota una sèrie de migracions d'un lloc a l'altre dins d'aquest, bueno, entre els estats de Massachusetts, Connecticut, Maine, fins i tot hi ha bueno, també una part de Canadà. Són tres personatges que tenen un lligam molt, molt profund, són personatges molt, molt, com us ho diria, estan molt ben dibuixats, no? Un és escriptor, l'altre és cuiner, l'altre és fuster, bueno, fuster en el sentit de nata a la boscos, no fuster de treballar la fusta. I bé, són com, bueno, com estic dient, els tres personatges són masculins, no obstant, en aquest llibre hi surten, bueno, jo crec que hi surten reflectides absolutament tota la mena de dones, no? Des de l'esposa fidel, i perdó, l'esposa infidel, a l'amant fidel, la mama italiana, la dona castivana, l'amiga de tota la vida, totes les dones hi surten reflectides. I si bé elles no són personatges principals de la novel·la, el que a elles els hi passa, doncs configura el destí dels nostres protagonistes. A veure, és una novel·la llarga, no us enganyaré, ni a vosaltres ni a la gent que ens escolta. És una novel·la llarga i és una novel·la que té moltes descripcions, moltíssimes. Hi ha un personatge que no és humà, que és un os, que la gent que... Clar, a veure, el John Irving és un venedor de bestsellers i llavors, clar, no cal presentació ni cal que es parli massa d'ell, no? Perquè qui no coneix John Irving? No obstant, sí que per aquells que s'acabin de recent incorporar al món literari, sí dic que la presència d'ossos és bastant constant en les seves diferents obres. I, clar, com no, en aquesta també hi surt un os. Bé, l'os és... també no és protagonista, però des que comença el llibre fins que acaba, la seva ombra està planejant al llarg de tots els esdeveniments. Penso que és una novel·la molt, molt rica, amb descripcions de paisatges, amb el dibuix dels personatges, amb el paper de les dones. Semblaria, en principi, dius, bueno, és una novel·la interpretada, o interpretada bé, que els personatges principals són homes, quina cosa més masclista. Doncs penso que en absolut, perquè el retrat que es fa de cada una de les dones que són importants a la vida dels nostres personatges és, bueno, bordat. O sigui, les dones són les fortes, les dones són les que aguanten sempre la moral dels homes. I això, a veure, des d'un punt de vista d'una dona és impagable trobar-ho a la literatura. I més amb una literatura tan popular com és la de Irving,
I feta per un home.
Exacte, i feta per un home. Tens raó. Jo penso que és una obra per llegir. Nosaltres la tenim aquí amb edició 62. No és un llibre barat, ja també és una cosa que també us volia comentar. Ja ronda els 20 i pocs euros, però vaja, passem dels 20. Però bé, jo penso que val la pena. I és d'aquelles que la llegeixes i al cap d'un temps dius, la vaig a tornar a llegir. Perquè et dona la sensació de que, clar, com que un cop t'enganxes a la trama i ja vas molt de pressa, et dona la sensació que t'estàs perdent coses. I segur que te les perds, I per això és d'aquelles que dius, bueno, aquesta d'aquí un temps, quan torni a tenir més temps de gaudi, ja la reprendré. Vull dir que són 20 i pocs euros, però vaja, estaran ben aprofitats.
Doncs molt ben recomanada, em sembla a mi. Helena, has sentit que el dilluns que ve no hi haurà programa perquè fem pont.
Sí,
doncs
sí.
D'aquí 15 dies ens tornarem, o d'aquí dues setmanes, ens tornarem a ajuntar tots aquí en el programa Tirant de Llibres.
Perfecte, a mi m'agradaria, si es pot, fer un comentari sobre un llibre que també he llegit, que imagino que la traducció al català seria Un mar de donzelles, d'Amitaj Goff. Jo l'he llegit en versió original, perquè com que es desenvolupa a la Índia, i sabeu que, bueno, que hi ha moltes paraules de l'anglès traspassades a l'idioma d'allà, i, bueno, i viceversa, no? Llavors, clar, vaig llegir en versió original escrita, però no en Índia, sinó en anglès, escrita per l'Amitaj. Llavors jo no l'he trobada en català, perquè l'he buscada i l'he volgut recomanar als nostres oients, també. És un llibre, bueno, impagable. I no sé jo si voleu que en parli.
Mira, per què no? Vull dir, i a més podries fer la recomanació als editorials, doncs, que...
Doncs sí, una crida que traguessin aquesta novel·la en català, si us plau, perquè la gent mereix poder-la comprar, perquè és una preciositat, també. Però bueno, això ja us en parlaré aquí 15 dies.
D'acord.
Me l'ha agradat molt de sentir-vos.
Vinga. I nosaltres de sentir-te tu.
Igualment.
Gràcies.
A reveure.
A reveure. Fins
aviat.
Adéu.
Adéu.
la televisió molt educativa. Cada vegada que el cul encén, em retiro a una altra habitació i llegeixo un llibre. Això va dir Groucho Marx, actor nord-americà que va viure entre 1890 i 1967. I amb la frase, doncs, direm per acabat aquest programa 147, que hem fet avui, dilluns 4 d'octubre, i esperem retrobar-nos d'aquí 15 dies, recordeu això, no el dia 11, sinó el dia 18, serà el dilluns que ve d'aquí 15 dies, i per tant doncs farem un nou programa de Tirant de Llibres que espero que us agradi a tothom.
Bé, em sumo a tot això que ha dit en Joan i m'acomiado de vosaltres, i el programa s'acomiada també fins d'aquí dues setmanes, que tornarem a ser-hi tots.
Bona nit.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana!